A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Wimpito està millor perquè el cap de setmana no ha fet tant de fred.
Ara aquesta sintonia.
Que sí, mira, una mica més. Va a buscar l'Albert.
No, és una cosa així.
Animadeta. Mira, una mica més. Ja, com deia, que ja era així tot el matí. Una mica més. Vinga, tal d'això. Què tal?
Li dona aquell punt de dinamisme.
Exacte, que mereixes.
Que mereixes, per dilluns al matí.
Per dilluns al matí.
Bé. Estem tots allò una mica... allò que costa engegar. Costa engegar.
Bé, no ha passat tant de fred aquest cap de setmana, eh?
No.
Home.
No. Les coses com siguin.
Ara, qui va passar fred va ser el Sitges.
Sí, ahir a la tarda, última hora, i a les Roquetes, amb aquell ventet, però bé, no va ser el fred, per exemple, de la setmana passada.
El ventet de la penya jove.
El ventet de les Roquetes. Sí, i comencem per aquí, per aquesta derrota del Sitges ahir, 2-0 al camp de la penya jove, una penya jove que, bé, divendres vam tenir l'ocasió de parlar amb el seu entrenador, i li preguntàvem sobre l'actual moment de l'equip, no? que precisament no era el millor, tot el contrari. Venia d'encaixar un 10-0 amb el Montserrat Igualada. Sí que el Sitges també venia de perdre els seus dos partits, però amb rivals de consideració com el Òdena i l'Olivella, però sobtava una miqueta aquesta trajectòria negativa de la penya jove, que al seu camp, malgrat tot, tenia bons números, només s'hi havia guanyat el Ribes i el Moja. El Sitges, per tant, tenia una bona oportunitat per aprofitar-se d'aquest mal moment de la penya jove. No va ser així perquè, bé, el Sitges també va viatjar ahir a les Roquetes amb moltes baixes. Ahir fins i tot el partit acaba amb quatre juvenils al terreny de joc, no? Això, clar, com ho veus? Ho pots veure des del punt de vista positiu, que és que, bé, t'estàs assegurant un bon futur amb la presència cada cop més sovint d'aquests joves jugadors, però per l'altre, perquè el partit l'acabes perdent, no? I perquè potser la penya jove te l'acaba guanyant perquè hi posa un puntet més d'intensitat, perquè té aquell puntet més d'experiència que tu no tens amb gent tan jove. Però bé, jo em quedo, si m'haig de quedar amb alguna cosa, és amb això que et deia, no? Amb el tema de la presència dels juvenils. Ahir, per exemple, va debutar el golejador del juvenil, el Pau Junyent López, que els minuts que va estar al terreny de joc, escolta, amb el nano es va barallar amb la defensa de la penya jove, li van donar, perquè clar, aquestes categories ja ho tenen això, veuen el típic juvenil, el davanter que es mou amunt i avall, que et pot fer la vida impossible, i els defenses diuen, xep,
estopa,
estigues una mica tranquil, però el nano valent, va tenir alguns xuts perillosos, ens va agradar, ja et dic, la presència d'aquests nanos. La part negativa, evidentment, la derrota en si, no, que és la tercera consecutiva que encaixa el Sitges, un Sitges que s'ha de retrobar, sobretot, amb bons resultats, i clar, surts d'un derbi i ara plantifiques amb un altre derbi, el de dissabte aquí amb el Ribes, un Ribes que va guanyar aquesta última jornada, i que són aquells clàssics partits en què la classificació no compta. I l'exemple més clar és el d'ahir. La penya jove, doncs, venia d'un molt mal moment d'encaixar 7 derrotes dels últims 8 partits, però et motiva lo suficient jugar, com el cas d'ahir, amb els Sitges, i l'acabes guanyant. Ja et dic, a l'equip li cal retrobar-se per no caure en una dinàmica que li és nova a l'equip, perquè per primer cop a la temporada encaixa 3 derrotes de manera consecutiva, però bé, elements suficients per poder tirar això endavant.
La setmana passada parlàveu de si aquest Sitges tenia objectius o no, o si es veia molt clar en la seva forma de jugar.
Els objectius, Vicenç, aquesta ara temporada serà... queden lluny del que és estrictament classificació.
Serà aguantar.
Sí, serà aguantar, tenir una classificació el més acurada possible, i quan dic el més acurada t'estic parlant de quan més amunt millor, és evident, és obvi, però intentant sentar les bases del que ha de ser el futur de l'equip la temporada que ve. Veurem, però crec que també ens estan enviant alguns senyals, no? vegades dius, sí, haig de tirar de juvenils perquè no tinc més remei. Pot ser el cas, no? Perquè el cas d'ahir també tenies moltes baixes per lesió, per sanció, i clar, has de tirar de juvenils. Però si els juvenils que estan ho fan bé i t'aporten coses, doncs saps que pots comptar amb ells de cara al futur.
Proper cap de setmana?
Amb el Ribes. És un altre derbi, per tant, el que et deia abans, classificació no compta. Compta potser més estat d'ànim.
Un derbi a casa, però,
Sí, aigua dolç. Bé, tampoc és garantia d'èxit, Però bé, en qualsevol cas, sempre és millor
a casa que fora de casa,
És evident.
Turó de la Peira 1, Sitges-Sobrense 1.
Sí, un Sitges-Sobrense que està en dinàmica positiva, puntuant les quatre últimes jornades. Llàstima perquè ahir va començar a marcar en el minut 20 un gol d'Adrià Comí, i el Turó de la Peira va igualar a poc d'acabar el primer temps. Camp difícil, ambient d'aquells que apreten, equip com el Turó de la Peira que és molt físic, que hi va, però bé, el Sitges-Sobrense va ser capaç de treure aquest bon punt i millors números d'entrada aquesta segona volta que la primera, perquè els dos últims partits sí que és cert que els has empatat i que només et suposen dos punts, però si fem la vista enrere, a la primera volta vas perdre 4-0 amb el Cooperativa i vas perdre 1-3 amb el Turó de la Peira. Això s'ha transformat en dos empats, 3-3 l'altre dia amb el Cooperativa i aquest empat a 1 amb el Turó de la Peira. Per tant, dos punts més que sumes en aquesta segona volta. Ara el repte és continuar aquesta bona dinàmica el diumenge que ve aquí a casa amb el Sant Genís Penitentes, al municipal d'Aiguadols, un equip que està ben classificat, ara ho estava mirant, està cinquè a la classificació, per tant un rival també de consideració per al Sitges-Sobrense.
Maristes a de març 75, bàsquet Sitges 68, i això que havia començat
bé, sí,
el partit, no?
Els dos primers quarts amb bones sensacions, l'equip marxa al descans amb un 35-39, amb aquest avantatge mínim, però bé, en qualsevol cas un més 4 favorable, i el tercer quart és el que et passa factura perquè només el Sitges va anotar 7 punts, i clar, aquests punts al final es va arrossegar a l'últim període, i el Maristes va aprofitar doncs, aquesta baixa anotació dels Sitges en aquest tercer període. També estan mirant una miqueta les estadístiques, molt baix percentatge en llançaments de 3, un 2 de 25. Clar, això també t'acaba penalitzant. Una llàstima perquè va tenir el partit a les seves mans, amb aquest lleuger avantatge que et deia dels dos primers quarts, però al final aquest 75-68 que confirma que aquesta temporada el Marista Sa de Mar li ha pogut de totes al bàsquet Sitges perquè el conjunt badaloní ja va guanyar aquí a Pinsbens de més 14. Ara té un altre partit difícil aquest dissabte aquí a Pinsbens amb el Badalonès, un equip que ara està en zona de play-off descens, però bé, això tampoc és garantia de res, perquè l'altre dia venia aquí l'Alpicat, que també venia com a molt ben classificat i el Sitges va ser capaç de guanyar-lo. Em remeto una miqueta al que diu l'Edo Piñero sempre, no? L'equip té les seves opcions quan és capaç de ser intens, és capaç de defensar fort i això t'acaba donant doncs, les millors opcions en atac. Ahir doncs, va anar per aquesta línia, però aquests 7 punts, repeteixo, del tercer període t'acaben pesant massa en el final del partit.
El rugbi no falla, INEF Lleida, rugbi 19, rugbi Sitges 41.
Sí, és la setena victòria consecutiva del Rugby Club Sitges, que ha començat aquesta segona fase doncs, de la millor manera possible, guanyant tots els partits que ha disputat. El que passa que ara venen curves perquè ara ve el calendari complicat, ara ve el calendari que t'enfrontarà amb l'Esportiu Universitari, t'enfrontarà amb el Barça, és a dir, t'enfrontarà amb els equips que estan com tu. I aleshores això serà una bona vareta de mesurar de cara a la classificació d'aquesta divisió d'honor catalana. Hi ha una cosa aquí interessant i és que aquest diumenge comença aquest petit turmalet perquè el Rugby Club Sitges s'enfrontarà amb el Club Esportiu Universitari que, curiosament, aquesta última jornada ha relliscat, ha perdut el seu camp amb el Gòtics per 20-22 i això encara dificulta més el partit perquè el CEU no voldrà tornar a perdre i no voldrà deixar escapar l'oportunitat de sumar punts i de sumar bonus per aconseguir una millor classificació, però repeteixo que ara li ve la part complicada de calendari al Rubí Club Sitges. Veurem com l'acaba afrontant.
I el sènior B de l'hoquei Sitges va perdre davant del Cerdanyola, 2-3.
Sí, en aquest cas no hi havia competició de Lliga, era Copa de la Lliga.
I ha quedat descavalcat a la primera.
Sí, a les primeres de canvi. Es jugava precisament la primera eliminatòria de 700 de final aquest passat cap de setmana, i dissabte a la tarda el sènior B de l'hoquei Sitges s'enfrontava amb el Cerdanyola. Partit molt igualat, perquè de fet el partit acaba amb empat a dos, has d'anar a una pròrroga de faltes directes, i al final el Cerdanyola va estar més encertat des d'aquesta possibilitat, i per tant t'acabes superant i acabes eliminat. No sé fins a quin punt, vaja, tampoc és massa negatiu que t'eliminin les primeres de canvi. A vegades això et fa distreure una miqueta del que és la competició de Lliga, que és la que veritablement t'interessa. En el cas del sènior B, no oblidem que està fent una molt bona temporada a nivell de Lliga, està quart a la classificació, una segona catalana que està molt, molt, molt igualada, amb equips com el Riudoms, com el Vilafranca, com el mateix Pati Sitges, com el Valls. Veurem, li preguntarem aquesta tarda al seu entrenador, amb qui tindrem ocasió de parlar uns minutets, amb en Rubén García. No havíem tingut l'ocasió de poder-ho fer fins avui, i a veure què ens comenta d'aquest equip, quins són els objectius, perquè clar, com a segon equip sempre a vegades tens dubtes de quin ha de ser el teu paper a la competició.
Què hi afegim, Pitu?
Què hi afegim? Vinga, el món dels escacs ens porta bones notícies, perquè hi ha una cosa que és segura, i és que la penya d'escacs del Prado té molt bona pedrera. Ens podem quedar amb el nom de la Martina Lázaro, que és bé, la jugadora més representativa a nivell mundial, diguem-ho així, amb la seva última participació al Campionat del Món, però aquest cap de setmana hi ha hagut...
La Martina, que tenia 7 anys,
8
si no
anys,
arriba... 8 anys.
Sí, sí, 8 anys. Doncs aquest cap de setmana hi ha hagut el Campionat de Catalunya per edats en la seva fase prèvia, i bé, hi ha hagut gran actuació dels més joves jugadors del Prado, però ens apuntem sobretot dos noms, que són en Bernat Moya i en Daniel Chioccia, que han estat campions en les categories sub-10 i sub-14. Per exemple, en la categoria sub-10 hi ha hagut podi complet per als jugadors de la penya d'escacs del Prado, com dèiem, el campió en Bernat Moya, però com a sotscampiona la Martina Lázaro, i tercer en Martí. En Martí Martín, tots ells amb els mateixos punts. Per tant,
molt bé, no?
Molt bon campionat que han fet aquests joves jugadors dels escacs sitgetans. Per tant, ens agafem allò de que la pedrera està assegurada.
9:56, més informació avui a partir de les 4 en el temps de descompte, amb en Pitu Valera i amb en Toni Muñoz. Pitu, gràcies.
Molt bé.